l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. L'Ajuntament de Calella prepara la fàbrica Llobet Guri pel trasllat del Salicru. La primera tinent d'alcaldia, responsable de gestió patrimonial, Núria Parella, ha explicat que s'ha enretirat ja l'escala d'emergència que hi havia al carrer Sant Pere perquè allà és on està projectada l'entrada a la futura escola. Aquesta quedarà substituïda per una escala interior d'obra ja existent que en aquests moments s'està arranjant. Entre els mesos de juliol i agost hi ha diverses actuacions previstes. Es traurà l'escala interior de fusta que hi ha a la nau central i que dona accés al centre de tecnificació de tenis taula. També es mouran els vestuaris de les instal·lacions esportives que seran annexes als camerinos de la sala polivalent. Seran darrere l'escenari.
Els vestuaris del tenis taula i els camerinos de la sala polivalent es fan a la part final de la nau del tenis taula, diguem, paral·lel a la sala polivalent. Hi haurà un accés des de la sala polivalent perquè la gent pugui anar als camerinos i també té accés al tenis taula per poder fer servir els vestuaris.
Un accés que es farà des del carrer Llobet i Guri amb una escala d'emergència ja projectada en el trencaclosques de moure espais i reubicar-los, d'obrir nous accessos. Una de les peces importants serà el trasllat de les dependències municipals que ara ocupen l'ala est de la fàbrica Llobet Guri. Es farà aquest estiu i passaran a la primera planta de la nau que dona a Sant Pere, on s'estan adequant els espais que hi ha al costat de l'Escola Oficial d'Idiomes.
Hi haurà les aules del Centre de Formació Permanent, del Consorci de Normalització, del Centre Obert i de Promoció Econòmica. Seran aules polivalents per tenir moltes funcions, perquè és veritat que des de totes les àrees de l'Ajuntament es fan molts de temes educatius i a vegades és complicat gestionar. Llavors s'ajuntarà tota la part educativa amb moltes aules de múltiples usos i llavors hi haurà l'àrea de promoció econòmica i serveis socials i l'àrea d'educació, sobretot en atenció a infants, que aquesta és una àrea que té molt de moviment a les persones i aquest cop estarà una mica més ben organitzada.
Aquests preparatius permetran que es pugui tirar a terra tota l'edificació central de l'equipament, un espai que serà el futur pati de l'escola Salicru.
L'enderroc de la nau, nosaltres contem que serà al setembre i esperem, ara això està en licitació, que aviat doncs, infraestructures comenci l'obra. Nosaltres sabem que aquesta tardor començarem. Ara dius a la data exacta, no, perquè això està en licitació, però vaja, que és imminent i la veritat és que tenim moltes ganes.
Totes aquestes actuacions per adequar la fàbrica Llobet Guri van a càrrec del pressupost municipal. I ja es veia, i la propietat de la finca dels antics Tint Gener han allargat un any el contracte de lloguer de l'aparcament públic de vehicles que es va obrir l'any 2012. El president de GESBI, Albert Torrent, ha explicat que la voluntat municipal era prorrogar el contracte de lloguer per més anys, però que això topava amb les intencions de la propietat.
La propietat ha volgut que només fer prorrogar per un any. Intentarem continuar les converses amb la família per aconseguir més anys. Entenem que propietaris tenen tot el dret a fer-ho. Nosaltres ens agradaria fer un contracte més llarg temps. Ells la intenció que tenen és de vendre'l. Aquest terreny té un PEMU aprovat per l'Ajuntament. Intentarem, mentre no surti un comprador, continuar renovant, encara que mal que sigui any a any.
L'aparcament Mercat 2 es va posar en funcionament l'estiu del 2012, posant en rotació 94 places per vehicles, ampliant l'oferta de zona blava a tocar de l'eix comercial. El primer contracte es va signar per 4 anys per un import de lloguer mensual de 2.500 euros i deixant a càrrec de GESBI a les despeses d'enderroc de la fàbrica de tints i l'adequació del solar. L'acord assolit ara eleva la quota fins als 3.875 euros mensuals. Torrent ha posat en valor la contribució a la millora de la mobilitat que s'aconsegueix amb aquesta bossa d'aparcament, més enllà de les anàlisis estrictament econòmiques sobre amortització de la inversió i de l'espesa mensual.
GESBI és una empresa que té beneficis i ha de fer això, la gestió dels pàrquings i la gestió viària de la ciutat. Entenem que és molt important. Bàsicament, els dissabtes, que és quan pel mercat hem de buidar el pàrquing del mercat, les 100 places aproximadament que hi ha en el Mercat 2, doncs fan el servei importantíssim que fan per donar pàrquing al centre de la ciutat, que és on més falta fa, perquè és per on passegen els nostres visitants.
El president de GESBI destaca l'alta ocupació que registra l'aparcament Mercat 2, especialment a les nits i en dies festius, quan està exempta de pagament.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Un estudi recent alerta d'una major exposició al fum del tabac com a conseqüència de la llei que prohibeix fumar en bars i restaurants, en locals públics, en definitiva. És un estudi elaborat per un equip d'investigadors de Granada, del qual en parlava a Ràdio Calella l'infermer de la consulta de tabaquisme del CAP de Calella, que apuntava que els infants són els més vulnerables al canvi d'hàbits que es podrien derivar d'aquesta legislació perquè els adults estan passant a fumar més a casa. De fet, tot ve a col·lació de la campanya que s'organitza a Calella amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac i que se centra en guany a protegir els fumadors passius. Això ens fa preguntar-nos a Ràdio Calella com entoma una dona fumadora el fet de conèixer que està embarassada, que espera un fill, un embrió, que també passaria a ser una de les parts més vulnerables i sensibles en aquest cas als efectes de la nicotina, la substància tòxica i addictiva que porten els cigarrets. Doctora Cristina Zarzoso, immediatament totes les dones que saben que estan embarassades deixen de fumar?
Habitualment hi ha moltes dones que a la primera consulta no reconeixen que són fumadores. Llavors, quan comencen a haver una mica de confiança a la consulta i comencen a, no, a preguntar, bueno, doncs de tant en quant fumo, doncs se'ls explica, no, els riscos més directes a nivell del fetus, i habitualment no ho deixen. Vull dir, no és la gran majoria de senyores. Hi ha algunes que ja directament quan venen, ja quan han tingut, no, la prova d'embaràs positiva, ja reconeixen que han deixat de fumar, però no és la majoria de senyores embarassades.
Uh-huh. Entenc que totes elles tenen consciència dels efectes negatius del tabac, de la nicotina, i que fan esforços. Segurament algunes d'elles ho hauran deixat alguna vegada i hauran tornat a recaure i finalment no poden deixar de fumar. Com pot afectar això al seu fetus en el procés de gestació?
Sí, habitualment quan venen a consulta i els expliquem el més important, ¿vale?, tota aquesta exposició de nicotina, com bé has dit, i els carcinògens que comporta la combustió del tabac, ¿vale?, actua a nivell de tot el curs de l'embaràs, el part i inclús també el nounat, ¿vale?, en forma a l'inici, com avortaments espontanis, retras de creixement, que hi hagi un part prematur abans d'hora, que hi hagi un baix pes al néixer, també que pugui haver una mort fatal tardia a l'hora de naixement, una mort súbita del recent nascut al primer any de vida, després, durant la infància, més enfermetats respiratòries, ¿vale?, més otitis, més infeccions, i això és el que habitualment els hi comentem.
La doctora Zarzoso és ginecòloga del Centre Mèdic Creu Groga. Amb ella volem conèixer com les dones gestants porten el procés de deshabituació al tabac, aquelles que poden fer-ho. Quan prenen la decisió, segurament algunes decideixen deixar de fumar d'un dia per l'altre. I sabem que això crea una certa ansietat en les dones, i això també es pot traslladar al fetus, no?
Sí, sí. Vull dir, quan trobem que les senyores troben un punt que ja requereixen tractament psicològic, vull dir, nosaltres tenim un equip multidisciplinar perquè les ajudin, tant a nivell mèdic com a nivell, no, mental. Vull dir, però algunes sí que requereixen aquesta ajuda.
I quan a tractaments, dintre d'aquest procés d'ajuda, dintre d'aquestes eines d'ajuda, els pegats de nicotina, les pastilles aquestes que en alguns casos ajuden a deixar el tabac, són recomanables també per les embarassades? Tenen algun efecte en elles?
Sí, es poden utilitzar, ¿vale?, com de manera de deixar el tabac, ¿vale?, però necessiten un control exhaustiu. Vale, llavors, hi ha diferents estudis que comproven que el nivell de nicotina és més baix que l'habitual de les cigarretes que fumen, i també el que fem és millorar l'exposició dels altres 7.000 carcinògens que es poden provocar la combustió de la mateixa cigarreta. I per això és beneficiós, dintre de que no hi cap que la nicotina doncs està present en el líquid amniòtic, en el fetus i en la llet materna, encara que sigui en forma de pegat.
Mm-hmm. Hem parlat del procés de gestació, però un cop neix la criatura, el fet que les dones immediatament després fumin, recuperin aquest mal hàbit, passa?
Mm-hmm. Habitualment a la lactància, ¿vale?, mm-hmm, elles es pensen que ja durant l'alletament doncs ja poden començar a fumar. I a la lactància, avui a la llet, encara hi ha nicotina, o tots els tòxics. Llavors, en principi se'ls hi comenta, però que habitualment comencen de nou a iniciar el comportament tabàquic.
Mm. Entenc que les dones gestants no són cap cas extraordinari, no tenen un comportament que no tingués qualsevol altra persona, que és en aquest cas fumadora, que realment es coneixen els efectes, els mals efectes perjudicials per la salut que té el tabac, encara que en aquest cas potser hi hauria una il·lusió afegida que potser motivaria una mica més, no?
Sí, sí, perquè l'embaràs jo crec que és l'opció ideal, vale? I és una bona opció per deixar el tabac tant per la seva salut com a dona com per la seva salut del neonat, que s'estan formant i que, no, el pitjor moment de formar és a l'inici, quan moltes dones no ho saben. Bueno, al principi, les primeres 12 setmanes, que és el lloc de l'embriogènesi de l'embrió.
Avui és el Dia Mundial del Tabac, hem parlat sobre el deixar de fumar, en un cas concret, en el cas de les dones embarassades, ho hem fet amb la doctora Cristina Zarzoso, del Centre Mèdic Creu Groga. Moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Calella.
Moltes gràcies, Dolors.
Seguim amb l'informatiu. Els alumnes de l'Escola Pia han preparat la campanya anual de donació de sang. Es farà aquest divendres, dia 3 de juny, i els alumnes l'han dissenyat completament. És una informació d'Oriol Leo.
El lema guanyador és "Comparteix la il·lusió de viure", i és el que proposava la classe de 5è C. Una de les alumnes que ha vingut a la ràdio a explicar-ho ha estat Mariona Buch, que ha explicat el que han fet a l'aula per parlar de la sang.
En uns grups hem estat dient que era la sang, uh-huh. I hem estat fent un dibuixet i un lema. Ens va venir una del banc de sang i ens va explicar què era la sang, com era, com podien donar sang, depèn de quines persones poden donar sang i altres no.
Aquesta setmana els alumnes de l'Escola Pia aniran a promocionar la campanya i divendres faran de voluntaris i ajudaran els donants en totes les fases del procés. També han vingut a la ràdio Lluc Rebagliato i Donateis.
Anirem als carrers a repartir uns fulletons per la gent que vol donar sang i és com que, sisplau, que vinguin perquè hi ha gent que necessita sang i que si vinguessin doncs es farien molt feliços aquells.
I anirem a fer enquestes pel carrer. També repartirem menjar i sucs als que han donat perquè no es debilitin.
I també hi haurà un obsequi que farem nosaltres.
Els tres alumnes han deixat ben clar per quins arguments cal anar a donar sang aquest divendres a l'Escola Pia.
Sisplau que vinguin perquè hi ha gent que necessita, que es posin als llocs dels altres. Igualment no fa mal, és una punxeta de res i
aquest divendres us esperem.
I que pensa que aquelles persones que estan malaltes pues, estaran bé, ja, i així la seva família estarà més contenta.
La donació començarà a 3:45 de la tarda i acabarà a 7:00 del vespre.
La Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça informa que els usuaris de l'equipament amb carnet podran accedir gratuïtament a l'arxiu i a les noves edicions del diari La Vanguardia. Es pot accedir a la base de dades i consultar qualsevol exemplar del diari imprès i dels suplements setmanals publicats des del 1881. Cal subscriure's, obrir un compte i validar-lo mitjançant el número de carnet, com dèiem, de la xarxa de biblioteques municipals de Barcelona. La Vanguardia, del grup Godó, és el periòdic més antic de Catalunya. I l'Aplec de la Sardana de Calella tindrà aquest any més visitants. Així ho ha avançat el president de l'agrupació sardanista Ramon Pedemonte en una entrevista al programa Bon Dia. S'han fet més reserves hoteleres de persones que vindran a passar doncs, tot el cap de setmana de plec. Unes 4.000 persones passaran en algun moment o altre per aquesta cita sardanista que es fa sempre el primer cap de setmana de juny. L'activitat sardanista començarà dissabte amb el concert i les audicions que es faran a la tarda i al vespre al Passeig de Manuel Puigverd. Al Pati de l'Os diumenge hi haurà les audicions de sardanes a càrrec de les cobles Marinada, Mongrins, Juvenívola de Sabadell i la principal de la Bisbal. Ramon Pedemonte ha parlat de la feina prèvia que hi ha fins a arribar al dia de l'aplec. Subratlla que en el moment d'acabar ja comencen a preparar l'aplec de l'any següent.
És costós per la feina, sí, perquè és clar, has de pensar que gairebé com acabem un aplec ja comencem a treballar per l'altre.
Clar.
Perquè s'han de contractar les cobles amb anticipació, perquè si no pots trobar que els hi surti un altre lloguer. Però generalment, com pleguen d'aquí, ja els hi diem, comptem amb vosaltres per l'any que ve. I llavors això, és clar, s'ha de fer el programa de sardanes juntament amb ells, que això se'n va cuidar en Carles, que en Carles ha tingut molt de mal de cap aquest any amb el programa de les sardanes. Jo li estic agraït perquè era una de les coses que feia jo sabia que era molt feixuc posat a record amb els cobles per les sardanes que han de tocar.
El secretari de l'agrupació, Carles Tarrides, considera que cal fer alguna cosa per tal que el jovent s'impliqui amb el món de la sardana i també amb l'agrupació.
Aquí hi ha d'entrar gent jove, jove, 30, 35 sí. anys, però clar, aquests com que treballo jo no puc i d'això, però falta la continuïtat aquesta del món de la sardana. Qui s'hi enganxa, qui s'hi enganxa, li agrada.
Ja.
Però clar, hi ha hagut aquests anys de discoteques, ara hi ha els mòbils que ho han anat separant. I els pares que no venien, els fills els hi costa anar.
Clar.
És una feina retrobar la manera de que vinguin.
El pressupost per la celebració de l'aplec de la sardana és de 25.000 euros. Tant Pedemonte com Tarrides fan una crida perquè els ciutadans de Calella es facin seu l'aplec i participin activament. I el Club Bàsquet Calella organitza un any més el seu campus d'estiu. Està adreçat a nens i nenes de 4 a 14 anys que vulguin passar l'estiu tot aprenent aquesta disciplina esportiva o bé perfeccionant-la. El campus es farà durant tot el mes de juliol en horari de matins i tardes. També ofereix activitats lúdiques com, per exemple, jocs cooperatius, gimcames o jocs d'aigües. Ho ha explicat el responsable de comunicació de l'entitat, Aleix Duran.
Són 4 hores, de dilluns a divendres, són 4 hores pel matí de 9 a 1 com a la tarda de 4 a 8. Les dues primeres hores és, diguem, entrenament de bàsquet, tecnificació, iniciació, depèn de cada categoria, i després, les dues últimes hores, doncs, fem activitats, siguin jocs cooperatius, que això és un que fomentem molt, no? Perquè nosaltres des de fora veiem que els nanos doncs, van molt a la seva, no s'ajuden, els hi plantegem un problema i cadascú va a la seva, no posen en comú el projecte. I nosaltres és el que intentem doncs, inculcar aquests valors doncs, que el treball en equip, sobretot el treball en equip.
Les persones interessades poden fer ja les inscripcions al Pavelló Municipal del Parc del Mau dilluns, dimecres i divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre. Hi ha diferents tarifes de preus, depenent si s'és soci del club o no i si s'escull tot el dia o només jornada de matí o de tarda. És tot fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies aquí al 107.9 de la FM demà a les 8 al programa Bon Dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.